Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Els noms propis dels últims dies, Carlos Rosende i Jaume Milà, protagonistes durant tota la setmana, tornen a ser-ho avui, ja amb confirmacions oficials. Com va avançar Ràdio Sabadell, hi ha hagut canvi dràstic. Ahir a la tarda es confirmava el que era un secret a veus, d'altra banda, com és la destitució del fins ara director esportiu arlequinat. Aquesta tarda, per cert, a 2:00 de 7, roda de premsa de comiat des de la nova Creu Alta de Milà. I ara fa una estona, a mig matí, l'altra cara de la moneda, el seu relleu. Carlos Rosende ha volat aquest matí des de Santiago per aterrar per primer cop ja com a director esportiu arlequinat. Comença una nova etapa al centre d'esports amb molta, molta feina per fer. De moment, l'equip avui ha tornat als entrenaments, encara amb Gerard Bofill al capdavant de la plantilla i, com us dèiem ahir aquí a l'Hotel Suís, sense descartar ni de bon tros que el de Sant Aniol de Finestres s'assegui a la banqueta de la nova Creu Alta diumenge a les 4 contra el Lugo. Setmana de molts canvis al centre d'esports, l'anàlisi i l'última hora, com sempre, aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I com sempre també amb la Beatriz Aguilar, un dia més al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb la golejada del Barça femení, 5-0 en l'estrena de la Champions contra el Benfica portuguès. L'exarlequinada Alexia Putellas, que va fer un doplet, va acabar amb molèsties, però es descarta que tingui res greu al genoll. A aquesta hora comença, per cert, el sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei de futbol masculí. Ahir, en l'últim partit, sorpresa, l'Atzeneta de tercera va eliminar el Real Zaragoza. Derrota la pròrroga de la penya del Joventut de Badalona a l'Eurocup de bàsquet masculí davant del líder del grup, el París. Avui hi ha 4 partits d'Eurolliga masculina, entre els quals la visita del Barça a la pista del Baskonia a 2:00 de 9. I sorprenent també la patacada del Barça de futbol sala, que segueix líder, tot i perdre contra qui ara és el segon classificat, al Manzanares, per 3-6 al Palau. Finalment, en tenis, a l'ATP Finals de Turí, a 2:00 de 3, Carlos Alcaraz s'enfronta a Andrei Rublev. Els dos van estrenar-se amb derrota i, per tant, necessiten guanyar per mantenir opcions de passar ronda. Ahir, l'italià Jannik Sinner va derrotar al tiebreak del tercer set un dels grans favorits, Novak Djokovic. I si obrim les portes de l'Hotel Suís, trobem tot això.
Comenta la recepció.
Tindrem l'última hora arlequinada centrada en aquests dos noms propis que dèiem, Jaume Milà i Carlos Rosende. Passarem, de fet, per Galícia. També tindrem segona catalana. Les inscripcions de la Llanera Trail ja obertes, rugby, voleibol o bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
Avui centrada en una enquesta, de moment Unai Hernández, un dels botxins del Sabadell, amb el seu doblet pel Barça Atlètic dissabte al Johan Cruyff, és qui lidera la votació de l'MVP de l'última jornada de Primera Federació al compte oficial de X de la categoria. Sorprèn la contundència, el 70% dels vots per ell, per davant de Jesús de Miguel del Castellón, Fer Ruiz del Fuenlabrada o Primi de l'Alcoyano.
La notícia curiosa.
Titular del Marca, una jugadora de billar es nega a competir contra una rival transgènere i abandona la final de la seva vida. Va succeir al País de Gales.
De quin partit no estarem pendents?
Del Samorín contra el Poroní. Segona divisió eslovaca en marxa des de fa 8 minuts i han estat puntuals, és a dir, des de la 1.
I a les xarxes socials?
Només és el making of. Alguna cosa s'està coent, deien ahir al vespre al perfil d'Instagram del Natació Sabadell, amb un documental que s'està treballant, en aquest cas gravat, amb l'equip femení de l'Estalpool com a protagonista.
Avui celebra el seu aniversari.
Un mite de la història recent arlequinada avui fa anys, Moja Jarfani.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria, evidentment, per si algú tenia dubtes. Era un punt sarcàstic, això d'un mite de la història recent, sense pena ni glòria, que va passar per aquí. El bo de Moja és Arfani, 9 minuts per sobre de la una. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
En condicions normals, un dimecres ens portaria a saludar-te des de la nova Creu Alta, no perquè no estiguin passant coses que les han passat i de quina manera en les últimes hores a l'estadi creualtenc, però avui no hi ha roda de premsa com a tal de cap jugador. Sí que és veritat que avui ha tornat l'equip a la feina, però pràcticament ha quedat en un cinquè pla, per no dir segon pla. I hem de... Què et passa?
Que m'he baixat els papers que no són.
Ah, està bé, tranquil, no passa res. Improvisar. Va quedar també la improvisació d'ahir, que has baixat... És el d'ahir? O... No, eh? Pot dir el que és? O l'atac de riure no t'ho permetrà. Hem perdut a Sergi Garcés, eh? Com si no hi hagués cobertura. Vermell com un tomàquet ara mateix. Vinga, va, som-hi.
Ai, Déu meu senyor. Em vaig gran.
Serà difícil, això. Bona manera de començar el programa. Carlos Rosende, el nom propi, confirmat com a nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell a mig matí, a quarts de 12. Recordem que és un nom que ja se n'havia parlat de sobres des de feia dies, però que ahir, per exemple, per fer la radiografia de les últimes 24 hores, Sergi, el Sabadell ahir continuava amb Jaume Milà com a director esportiu. La destitució va ser... Oh, arriba Pau... Això què és? O sigui, sorpresa, sorpresa. Arriba Pau Vituri...
Home, amb els papers...
Amb el guió que tocava.
Me'ls he deixat a dalt.
I amb una cara de dir... Què ha fet aquest tio?
Ai, Déu meu.
El que dèiem, Jaume Milà, destituït ahir al vespre, quarts de vuit del vespre, avui mateix, de fet, s'acomiada, després en parlem, i avui, des de Santiago ha hagut de volar finalment. Carlos Rosende ha vingut cap aquí, per tant, primeres hores, pràcticament primers minuts, com a nou director esportiu arlequinatge.
Sí, des de dos quarts de 12, aproximadament, una hora i mitja tirant enrere, que s'ha fet oficial, el que, bé, evidentment, era un secret a veus ja des de feia massa dies, m'atreviria a dir, des de dilluns que en vam parlar que era l'escollit d'aquest càsting tan particular que ha fet l'àrea esportiva del Centre d'Esport Sabadell al voltant de la figura del nou director esportiu. Pel meu gust, tot plegat s'ha prolongat massa, des del punt de vista de, com dius, no és fins ahir que s'anuncia el cessament, digue-li com vulguis, la rescissió de contracte amb el fins ara director esportiu, i era el primer pas obvi perquè avui ja es pogués anunciar el nom de Carlos Rosende, per tant, el gallec ara ja, a tots els efectes, al capdavant d'aquesta parcel·la esportiva del conjunt arlequinat, des d'ara i sobretot en el futur més immediat, en l'horitzó més proper, doncs aquest mercat d'hivern que s'obrirà, doncs res, en qüestió de 15 dies aproximadament. Estarem en marxa ja amb aquest mercat de fitxatges. El desembre es posa en marxa i a partir de l'1 de gener, que comença l'oficialitat, on ja sí que podem parlar de ple dret amb els jugadors que es podrien contractar o no.
Doncs un meset i mig per davant de molta, molta, molta feina. T'he de preguntar també per la figura de l'entrenador. De moment avui la sessió ha estat amb Gerard Bofill al capdavant de la plantilla i ja dèiem ahir que no era gens descartable la seva presència a la banqueta de la nova Creu Alta diumenge a les 4 pel partit contra el Lugo. Una mica estrany, no?, per això, a nivell
sí.
De timings, tot.
Com et dic, és evident que hi ha raons de pes, segurament, darrere que ho justifiquen o que ho expliquen. En aquest cas, doncs, aquestes converses entre els propis inversors actuals del Centre d'Esport Sabadell, accionistes actuals i futurs inversors, en algun cas, que ha prolongat massa tot aquest moviment de peces. Però també és evident que des de dissabte, que va acabar el partit el Johan Cruyff, que podríem dir... es va donar ja l'últim ok definitiu a que s'havien de prendre mesures dràstiques, també no deixa de ser cert que com diem, que avui Gerard Bofill amb Àngel Martínez hagin hagut d'entrenar, que si no passa res molt, molt, molt estrany, ja et dic que demà ho tornaran a fer i que, per tant, si no hi ha un autèntic daltabaix d'última hora, diumenge han de seure a la banqueta per dirigir aquest partit del Lugo, tota la fotografia final que deixa Adri aquest escenari és això, és al final la figura d'un entrenador amb el qual, podem dir obertament, el director esportiu no hi compta, o com a mínim té altres objectius fixats en la seva agenda d'entrenadors, i per tant un entrenador que molt m'atreveixo a dir, però que sap que el seu destí està ja marcat i signat més enllà del que pugui passar el diumenge contra el Lugo. que si es perd, doncs ja dic que és allò d'una més, però que fins i tot m'atreviria a dir que, tot i que es guanyi, que tant de bo s'aconseguís trencar aquesta dinàmica negativa, diria que el futur de Gerard Bofill ara ja sí està escrit fora del centre d'esport Sabadell.
Doncs avui de moment ha dirigit l'equip, veurem què passa en les pròximes hores. Nosaltres de moment el que hem fet és aprofundir una miqueta en la figura de Carlos Rosende. Avui que s'ha confirmat ja com a nou director esportiu arlequinat, hem decidit anar fins a Galícia, concretament a la redacció de La Voz de Galícia. Allà trobem el Xurxo Fernández, per tant canviarem de llengua. Xurxo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues esperando que nos expliques un poquito qué perfil ha incorporado el Sabadell con Rosende.
Bueno, yo creo que, bueno, a mí me parece una gran decisión, la verdad. Me ha sorprendido un poquito porque él, hablamos pues bastante a menudo, la relación es buena y él tenía intención pues de parar una temporada, ¿no? En cuanto al ámbito laboral y tomar cierta distancia, pues ver partidos y sobre todo formarse antes de emprender una nueva etapa, pero por lo que sé, pues la propuesta sobre todo ha sido sólida, lo que le han comentado pues le ha convencido y cuando hablamos, que hemos hablado después de que tomara la decisión, pues lo he visto con muchísimas ganas. El Sabadell incorpora a alguien joven, muy ambicioso, con muchos conocimientos en torno al fútbol, de buen trato. Veréis que es una persona muy, pues, digamos, seria, porque Carlos es una persona, pues sí, que parece serio, pero que sobre todo tiene una formación muy, muy amplia y es súper educado, súper correcto con todo el mundo y muy trabajador.
Allí en Coruña estuvo en diferentes facetas, estuvo como captación de la base, estuvo en el primer equipo un par de años y realmente, lo decíamos el otro día aquí, rozó dos veces, sobre todo la primera, el deseado ascenso deportivista segunda.
Sí, hay que entender que Coruña pues es una plaza complicada, también más allá de la exigencia, pues el trabajo en el día a día, bueno, no es sencillo, se entiende que el club, las aspiraciones son muy altas y eso, bueno, pues siempre te pone una presión extra. Él empezó como periodista, que es, bueno, pues venía a los campos de entrenamiento, que son las primeras veces que coincidimos. A partir de ahí, bueno, pues siempre demostró una inquietud y unos conocimientos muy altos. Y no pasaron desapercibidos, ¿no? El director deportivo de entonces, Parral, pues lo pretende incorporar. Luego hay un cambio en esa dirección deportiva, que es cuando él ya se acaba incorporando al club. Empieza por la base, pero dura muy poquito en esas etapas, porque en realidad ya incluso cuando hacía trabajo con la base, pues asesoraba, servía de ojeador también para el primer equipo y bueno, pues ya en los últimos cambios en torno al Depor, el Deportivo ha cambiado muchísimo de dirección en las últimas temporadas, pues con el descenso a Segunda B y también pues las dificultades para recuperar la categoría ya desde el primer año, pues se decide otro último cambio y se apuesta por un grupo de gente pues con una formación, pues gente joven como Juan Jiménez o como Carlos, con formación en torno al fútbol, y bueno, pues dentro de eso se le entrega el cargo de secretario técnico. Él trae a Juan Jiménez con él de la mano y es cuando apuestan también por Borja como entrenador. Ese primer año se realizan fichajes bastante llamativos, ¿no? Gente que ha acabado pues triunfando o dando el salto al fútbol profesional. Quizá el que más suene sea Quiles, que ahora está en el Albacete. También Mario Soriano, que está cedido en el Eibar. Incorpora gente pues de un perfil quizá un poco menos conocido, pero que sí que habían hecho ciertos méritos y que acaban despegando en el Deportivo. Luego la segunda etapa, esa primera se cierra con el último partido, pues perdiendo el descenso en el descuento contra el Albacete, que necesitaba marcar y marca al final del descuento. Y la segunda temporada sí que es todavía más complicada, ¿no? Sale Borja, acaban apostando por Óscar Cano, que sobre todo no cuaja entre la afición. Óscar, desde mi punto de vista, con problemas de comunicación, sobre todo, acaba pues cansando un poco al aficionado, acaba generando una reacción de rechazo que yo no había visto nunca en el club, más allá de resultados deportivos. Sale y ahí queda tocada también la imagen de Carlos y de Juan, que, bueno, el club a Carlos le ofrece seguir, pero él considera pues que no ha sido reforzada su papel, su posición, y decide pues dar un paso a un lado y bueno, pues como digo, su intención era pues formarse un poco, seguir trabajando y viendo mucho fútbol, y ahora ha aparecido esta propuesta del Sabadell, pues que le ha llegado, ¿no?
El reto es muy diferente porque es a 1000 kilómetros de casa y no en tu misma ciudad, porque la dimensión social no tiene absolutamente nada que ver Sabadell con lo que supone el Deportivo para La Coruña. Incluso los retos, deportivamente hablando, no es lo mismo luchar por el ascenso que por salvar la categoría, pero al final es una situación de urgencia máxima, 6 puntos por debajo de la permanencia. Lo que sí que es evidente es que, pese a la juventud, ese currículum que detallabas aquí en una plaza como La Coruña es un máster para cualquiera.
Sí, la verdad es que ten en cuenta eso que hablábamos, ¿no? Él viene del periodismo, da un salto súper rápido, es un proceso de adaptación enseguida. Bueno, pues cuando hablabas con él decía, joder, pues las dificultades de un principio pues para establecer contactos en un mundo del fútbol, pues que muchas veces funciona por ese quien conoces y pues los agentes, hasta que estableces ese tipo de relaciones, pues pasa un tiempo. Ahora ese tiempo pues no lo tiene que consumir, ¿no? Ya es una persona con unas relaciones dentro del mundo del fútbol y bueno, yo creo que eso juega como ventaja, esa experiencia que tiene anterior. Por lo que sé, pues también el interés es consolidar algo, pues ya no sé si de rendimiento inmediato, que obviamente se necesitará, pero también en cuanto a estructura, ¿no? Y dar forma a un proyecto sólido y con una idea de permanencia. Mm. Bueno, yo creo que no, por lo que sé, por lo que veo, por también lo que me transmiten, no es un mal sitio para crecer, ¿no? Y para establecer algo, y bueno, las urgencias están ahí, pero bueno, yo creo que si se apuesta por él y se le da cierto mando, ¿no? Pues eso se puede traducir en algo interesante a largo plazo.
De hecho, no firma por media temporada, sino que lo hace por año y medio, hasta la 24-25. La última, independientemente de que Óscar Cano no diera con la tecla en La Coruña a nivel de aficionados, a nivel comunicativo, como decías tú, sí que existe ese punto de confianza entre el Carlos Rosende, secretario técnico en aquel momento del Deportivo, y el técnico granadino. Lo digo porque aquí ha sonado con fuerza su nombre también para poder ser un futurible del banquillo arlequinado.
Sí, sí, él, bueno, yo creo que la relación no cabe duda de que sigue siendo positiva. La decisión de prescindir de él fue más por parte de la directiva de entonces, el Consejo de Administración, que luego también, una vez que acabó la temporada, también pues cambió por completo. La relación está ahí y a mí, como técnico, incluso como persona, no me pareció una mala elección en su momento, Óscar. Para mí su principal problema, ya digo, es a nivel comunicativo. Si va, pues supongo que también, como tú decías, ese máster que hizo Carlos en el Depor, pues lo ha hecho Óscar también, y supongo que eso te vale para tomar nota y para corregir esos aspectos que luego se traducen en generar rechazo. Hablamos de dos tipos de retos distintos. La, la masa social del Deportivo, pues muy grande. Hablamos de más de 25.000 socios, 27.000 socios. Pues cuando te encuentras algo así de uñas y caes, pues un poco con el pie izquierdo y ese enfrentamiento va creciendo, pues la situación, el día a día, se hace cada vez más complicada, ¿no? Y eso se contagia a todos los ámbitos. Yo creo que eso afectó a Carlos en su momento, pero no a la relación entre los dos. O sea, yo no la llegada de Carlos no creo que sea contraria ni mucho menos a la posibilidad de que llegue Óscar.
Xurxo Fernández, compañero de La Voz de Galicia, que ha sido un placer hablar un ratito de fútbol, y seguro que nos vemos en Riazor de cara a la segunda vuelta. Cuídate mucho, un abrazo.
Perfecto, un abrazo gigante.
És que l'altre dia, Sergi, al Tribuna Preferent es parlava de, al final, no perdre de vista el que és el Sabadell i el seu pes que pot tenir a la categoria, però qualsevol equip, potser l'únic que pot estar així seria el Màlaga, comparat amb un Deportivo de la Corunya. A nivell de dimensió social, és una broma.
Sí, és un repte molt diferent. És que al final, ja no només per la situació, que també, no només pel moment que viu el Sabadell, que evidentment també és un repte complicat, és un repte atrevit, diria que fins i tot un punt imprudent si estigués a la ment del propi Carlos Rosende, o fins i tot, ara que sortia el nom d'Òscar Cano, que evidentment...
Te l'anava a preguntar, també.
Clar, és que...
Amb guió o sense, te l'anava a preguntar.
Evidentment, és que a ningú se li escapa gairebé des del primer moment que... Bé, ja ho vam dir des del mateix dilluns, en el moment que apareix el nom de Carlos Rosende com a l'escollit, per dir-ho així, el primer nom que et ve, i a més, que et consta que està en l'agenda, marcat allò en vermell subratllat i sent la primera opció, segur, de les que treballa Rosende des del primer moment, és la del tècnic andalús. Veurem, en aquest cas, si això acaba fructificant, perquè, igual que dic, que és una aposta valenta, la de Carlos Rosende, de venir a acceptar aquest repte, m'atreviria a dir el mateix, Adri, per molt que ara estiguis en el mercat i que no tinguis res, cap banqueta entre mans, al final passes d'haver lluitat per un ascens a la plaça més gran, segur, més gran que pot haver-hi a la primera federació, amb permís, com deies tu, del Màlaga, per exemple, ara mateix saber que te la jugues a un equip que sí, que té opcions, que té mesos per endavant, que té molts punts en joc, però que al final no deixa de ser el QE a 6 punts de la permanència del grup primer. I aquesta és la realitat del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs aquest canvi de cicle que s'està duent a terme al Centre d'Esports Sabadell, amb Rosende ja a la ciutat, amb Jaume Milà ja cessat, avui a 6:45 de la tarda, aquesta roda de premsa del Sant Cugatenc acomiadant-se, i insisteixo en la idea, a mi se'm fa un pèl estrany que al marge o en paral·lel a tot això, la plantilla, evidentment, aquí el dia a dia no s'atura, que és una mica el que dèiem ahir, no? Aquest compàs d'espera que el que provoca precisament és això, que els temps en el futbol doncs, no poden aturar-se per fer tot el que vol reestructurar i després reprendre'ls. Avui la plantilla ha fet el seu primer entrenament pensant ja en el Lugo. Deies ahir, jo no descarto que Bofill s'assegui a la nova Creu Alta contra el Lugo. Avui suposo que ho refermes més encara.
Sí, ho deia ara fa un moment. És que al final, per una qüestió de timings, és cert que algú pot pensar, bé, doncs arribant dijous també hi seríem a temps. Hem de dir que ens consti, hi ha negociacions en marxa, però no hi ha ni molt menys res concretat amb aquest objectiu 1, que no significa que acabi sent el bo, significa que és la prioritat, que és la d'Òscar Cano per ocupar la banqueta del Sabadell. Però és que encara que fos així, Adri, t'ho recordava aquesta setmana mateix. L'últim cas així potser va ser el de Pedro Munitis, que va arribar un dijous i que el cap de setmana s'ella per dirigir el partit davant l'Andorra, que malauradament, recordem un cop més, va acabar amb derrota in extremis del conjunt arlequinat. És possible... Home, hi ha opcions en el futbol, els impossibles són pocs, per dir-ho fàcil, però jo ho veig molt complicat i, de fet, si m'hagués de jugar alguna cosa, si m'hagués de fer una aposta ara mateix, et diria que té tots els números, per més estrany que pugui sonar, per més estrany que pugui ser la situació i més antinatural, que Gerard Bofill s'haurà diumenge a la banqueta per dirigir el partit davant a l'equip de Pedro Munitis, i amb l'escenari panorama que això pot generar, perquè no tothom, ja m'atreviria a dir que una àmplia majoria de l'accionariat social del Sabadell, en aquest cas de la seva massa social, segur que no acabarà d'entendre que per qüestions de timing o de presa de decisions més àgils, ara mateix, sabent que el futur no passa per la banqueta del Sabadell, el de Sant Aniol de Finestres sigui l'entrenador que dirigeix aquest partit, que podria suposar, tant de bo que no torno a dir, la setena derrota consecutiva de l'equip, eh? Un 0 de 21 seria en el pitjor dels casos.
És que al final passen les setmanes i l'urgència cada vegada és més gran, la necessitat de guanyar ja sí o sí cada vegada ofega més. Llegia avui X, crec que era... poc tacte, crec que era la paraula que utilitzaves, no? Per resumir aquesta situació.
Sí, per mi poc tacte. O sigui, ja et dic, entenent els timings, entenent les situacions ara mateix accionarials que marquen la realitat del Sabadell, de la qual en som conscients i de la qual n'hem parlat al llarg dels últims dies de manera extensa, i sabent tota la feina que es fa i valorant tota la feina que es fa, sens dubte, de portes endins per intentar posar fil a l'agulla tan aviat com sigui possible. Però al final, jo crec que és un punt de falta de tacte barra de respecte que...
O de credibilitat de dins del vestidor,
i fins i tot que fora d'aquí és difícil d'entendre. És a dir, si els de dins ja ens costa allò entomar-ho, jo puc entendre que fora d'aquí la gent se'n faci creus, que algú ara mateix a Lugo s'estigui preguntant com arriba a ser possible que s'estigui parlant tan obertament de l'entrenador que vindria de la mà del nou director esportiu, acabat d'anunciar, ni tan sols presentat oficialment, que això sembla que apunta a la setmana que ve, veurem, i en canvi que el diumenge a la banqueta no és que sigui un entrenador interí, que podria passar en algun cas, no, és que s'haurà...
Un Xus Serrano a Soria en el seu dia.
És que s'haurà l'entrenador que gairebé a totes, com dèiem ara fa un moment, Adri, fins i tot, i tant de bo que fos amb una victòria, té tots els números de no continuar a la banqueta del Sabadell. Jo crec que és el capítol més estrany, com a mínim, que jo m'hi he trobat en els molts anys ja que porto seguint l'actualitat del Sabadell, però les realitats canvien i el futbol també canvia, tu, i ens hem d'adaptar segurament tots plegats.
Al final, l'entrenador que és aposta del director esportiu cessat, justament, aquesta setmana. Va, anem a parlar una miqueta també del Club Deportivo Lugo. Un minut per sobre de dos quarts de dues, com dèiem, sense perdre de vista que torna a haver-hi partit, que diumenge a les 4 rebem el Lugo de Pedro Munitis, de l'ex Arlequinat, de César Morgado, tot i que l'ex Capi està lesionat, i de Sergio Aguza, que avui ha comparegut a primera hora del matí a Terres Gallegues. Ja avisem d'entrada que s'escolta un pèl d'aquella manera, o sigui, no s'escolta...
Malament.
Sí, no.
Costarà una mica, la gent ha d'afinar l'oïda.
És simplement un problema tècnic, el que hi ha hagut amb el micròfon de la sala de premsa de l'Anxo Carro, però vaja, escoltem a l'ex del centre d'esports, clar, anava a dir d'on és, de Viladecans, tot i que
sí,
és una
sí,
persona
és
que
català,
ha voltat per mig món, eh?
Bé, i avui, com dius, és el protagonista, i a més li ha tocat sortir en una setmana complicada, eh? Tornar a la que va ser casa seva ara fa dos anys, de fet, a les ordres de Pedro Munitis, ja va treballar en aquest cas Sergio Aguza, però en una setmana on l'equip ve d'una derrota contundent, 0-3 a casa. És cert que davant el nou líder del grup, que no és un altre que la Cultural i Deportiva Leonesa, d'un altre exarlequinat, o d'altres exarlequinats que militen en aquest cas al conjunt del Reino de León, però com diem, avui Sergio Aguza ha parlat en roda de premsa, i el primer que l'escoltarem parlar és precisament recordar, amb carinyo, ja ho dic ara, i amb estima, el que va ser aquest pas efímer pel conjunt arlequinat, i desitjant a més que millori molt la situació del conjunt sabadellenc, obvi, apuntarem segur que per ell a partir de la setmana que ve.
Fue un año corto, pero pasaron muchas cosas. Conseguimos cambiar la dinámica que teníamos al principio, negativa, y fuimos a un paso de poder pelear por el ascenso. La verdad que, como te digo, me sentí muy cómodo, muy a gusto ahí en Sabadell, y la verdad que siempre deseo lo mejor.
Gairebé anem transcrivint, com si haguessin de doblar el tall. curt però intens, vam aconseguir canviar la dinàmica i em vaig sentir molt còmode a Sabadell, deia Aguza.
Sí, 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 i valorat en aquest cas, per cert que també, evidentment, quan li han preguntat pel Sabadell no s'ha pogut estar de valorar també, d'opinar al voltant d'aquesta sorprenent i complicada situació que viu el conjunt arlequinat, apuntant també als molts elements que segur envolten el perquè de tot plegat, i per ell una de les claus és que en una categoria com aquesta, tan igualada com és la Primera Federació, quan un comença malament, el marge d'error comença a reduir-se de manera molt i molt palesa.
Creo que hay algunos miembros, tengo unos jugadores, pero ya sabemos que la categoría es de máxima dificultad y bueno, me imagino que saldrán de ahí seguramente, pero bueno, sí que me sorprende, al final no tienes estabilidad en el banquillo, hacen muchos cambios y bueno, pues me imagino que estarán intentando dar con la tecla correcta.
Doncs inestabilitat, buscant-ho amb la tecla, que té bons jugadors al Sabadell, però, diu, a vegades et quedes aquí a baix, i diu, suposo que sortiran, o sigui que al final tant de bo que tingui raó aquí Sergio Aguza.
D'altres, hem parlat d'aquest mal resultat últim, però hem de tenir present que el Club Deportivo Lugo es troba en una zona còmoda de la classificació, potser un pèl a baix per un equip que acaba de baixar de categoria, però és també un equip que té moltes cares noves respecte a la temporada passada, que Pedro Munitis encara tot just està acabant d'encaixar les moltes peces, però això sí, mirant de reull la part alta. De fet, un bon resultat aquest cap de setmana, que tant de bo que no, a l'estadi de la Nova Creu Alta, els podria fer apropar-se ja de veritat i veure de molt a prop aquestes places com a mínim de play-off. En aquesta línia, quin partit espera Sergio Aguza i, sobretot, com espera que l'afronti el Sabadell enmig de tot aquest enrenou que viu el conjunt arlequinat al llarg dels últims dies?
Ellos van a salir desde el minuto uno a morder, ¿no? por la situación en la que están, por el partido anterior también, que fue una derrota dolorosa para ellos, y yo creo que van a tener el punto ese de agresividad, de meter el pie de ganar duelos. Y nosotros tenemos que igualarlo, ¿no? Porque sabemos que es muy importante esa fase del juego y tenemos que saber competir y saber iniciar bien el partido los primeros minutos, porque seguramente van a salir muy fuertes.
Pronostica que el Sabadell sortirà a mossegar. Clar, aquí la lectura pot ser, evidentment no és comparable, però tu vens de perdre 0-3 a casa també, a l'Anxo Carro, contra un rival de la part alta, quan semblava que havies donat ja amb la tecla, i per tant és aquest punt de veure qui afecta més la situació, si el 0-3 de l'últim partit d'un equip que ha d'estar dalt com el Lugo, o un Sabadell que està aquí enfonsat directament.
Sí, ja voldríem, la mala situació del Lugo, ja la voldríem ara mateix, però és cert que la setmana, com et deia, no està sent fàcil el conjunt de Pedro Munitis després d'aquesta contundent ensopegada a casa, i a més en un partit estrany, perquè va aguantar i molt el Lugo, de fet va tenir les seves ocasions, però al final es va venir avall i va acabar engaixant, com diem, aquest 0-3 dolorós. Per tant, per Sergio Aguza i pels seus companys, diu que un aprenentatge molt evident el que han hagut d'adquirir després d'aquesta derrota, i sobretot aprenentatge també per aplicar aquest diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta.
El partido de la meva part que en mi opinión personal creo que el equipo hizo una gran primera parte, de todo a todo contra el cultural. Tuvimos dos o tres ocasiones claras de gol que no pudimos materializarlas. Y la segunda parte pues cambia el partido. Yo sí que creo que son más dominadores, pero tampoco nos generaron ocasiones tan claras de peligro hasta que encajamos el primer gol, que yo creo que ahí el equipo no tuvo esa paciencia, esa madurez de saber trabajar el partido y bueno, pues encajamos el segundo rápido y a partir de ahí pues yo creo que ya se nos fue el partido, ¿no? Con la pulsión y el tercero.
Morgado está lesionado, un dit abans. Aguza, ¿qué tal?
Doncs mira, Aguza diríem que ha anat de més a menys. Va començar sent una peça important en els plans de Pedro Munitis, però també és cert que ha anat perdent aquest protagonisme, que ha anat perdent aquesta situació dins d'un 11 titular. De fet, ja porta algun partit començant de suplent, i no se n'amaga en aquest sentit, a l'hora de parlar d'ell mateix, a l'hora de fer una valoració molt personal de quin moment està vivint, sobretot tirant allò que es diria de tòpic, allò de s'ha de treballar més, s'ha de treballar encara millor, i s'ha de treballar esperant que quan tornin les oportunitats, que segur que tornaran perquè la temporada és molt llarga, poder rendir a bon ritme i a bona disposició perquè Pedro Munitis doncs acabi de tornar a confiar en aquest cas en el jugador de Viladecans. Per ell, en aquest cas, els ingredients d'aquesta pòssima màgica.
Ha de tocar portar del banquillo y bueno, pues apretando y exigiendo al máximo para el mister, en vez de tener la oportunidad, pues aprovecharlo. En empecé bien, empecé con minutos y la verdad que yo me siento bien. A todos nos gusta iniciar, ¿no? Desde 11, pero bueno, somos muchos, el equipo tiene una buena dinámica también y se va a continuar 11 y a esperar el momento para poder aprovecharlo.
Doncs esperant el seu moment, un Aguza que aquí al Sabadell des de bon inici ja va ser gairebé titular indiscutible, després al Murcia, ara al Club Deportivo Lugo. Sergi, s'estan sortejant per cent les eliminatòries de Copa del Rei. El Terrassa no ha estat de sort, eh?
No? Què li ha tocat?
Terrassa a l'Avés.
No ha estat de sort, sobretot perquè...
Algú dirà, home, tenen opcions de passar,
sí,
però...
Sí, la veritat és que, a veure, si tu mires des d'una vessant esportiva una oportunitat que se't presenta de passar ronda, amb tot el respecte del món cap a l'Alavés, però és evident que com a rival cridaner allò per moure un desplaçament primer d'aficionats de Vitòria, poc, i sobretot perquè és un cartell, bé, diríem de segona línia, la del Deportiu Alavés, de tots els que podien tocar, en aquest cas, a l'hora de trobar rivals de superior categoria.
Estan encara amb la segona federació, per tant, no tenim encara els rivals dels que s'enfronten al Sabadell a la Lliga, però sí que hi ha un altre català que ja coneix el seu rival, que és un partit de segona B de tota la vida, eh? Orihuela-Girona.
Que no se t'enfadi ningú de Girona ara mateix, eh? Però sí, la història recent...
Si se m'enfaden, potser és que el Girona tampoc era de segona B de tota la vida, que havia estat també a tercera. Eh?
10 anyets enrere, és evident que podria quadrar molt perfectament que Los Arcos acollís en aquest cas un Orihuela a Girona o Montilivi un Girona a Orihuela, segurament amb molta menys gent de la que hi ha actualment al terreny de joc gironí.
Vinga, va, per rematar-ho, avui la roda de premsa de Jaume Milà a 6:45 de la tarda. Suposo que és la gent de més immediata d'una setmana de canvis i que com continuarà?
Doncs mira, esperant que s'acabi de confirmar el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell, també que s'acabi de confirmar, per exemple, quan es farà la presentació oficial de Carlos Rosende, que com et deia, apunta a la setmana que ve, principi de la setmana que ve, per tant, un cop passi el partit davant el Club Deportivo Lugo, això és la teoria, després veurem què acaba decidint el Departament de Comunicació del Sabadell, i mentrestant, el que sí que és curt termini, a banda de la roda de premsa que comentaves, que demà hi ha entrenament, que serà la nova Creu Alta, escenari del partit d'aquest diumenge, recordem, 4 de la tarda i des de mitja horeta abans, com és habitual, aquí, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
No et deixis el no guió que has baixat avui,
no? No, perquè ara faltaria que la porti a l'altra banda.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Més futbol a segona catalana. Tenim els tres sabadellencs situats a la zona tranquil·la de la classificació i cada vegada més despenjats del lideratge del grup. 4 dels tres, no obstant això, l'únic que va en línia ascendent és el Sabadell Nord. Els de Can Uriac van vèncer per la mínima al camp del Rubí Atlètic gràcies a un solitari gol d'Aiman Hasni en un contraatac i ja suma 3 victòries consecutives. Per tant, el mal moment ja està del tot superat. Una dinàmica que contrasta amb l'únic triomf que van aconseguir en les 7 primeres jornades. El mateix Ayman recorda, però, que al principi van tenir un calendari més complicat.
Tan malo tampoco, porque también te digo que las primeras jornadas nos llegaron todos los de arriba, que está Torelló, llegó Berga, llegó Ripollet, que son equipos que están arriba y bueno, competimos bien, que muchos resultados no salieron.
Aquests 9 punts seguits han fet que l'equip de Cristian Barea sigui ara mateix l'equip sabadellenc més ben classificat. 7è amb 15 punts, per sota amb 14 hi ha tant el Tibidabo Torromeu com el Can Rull Rómulo Tronchoni. El Tibi va caure 5-3 al camp de qui era el cué, la Romànica, en el duel més esbojarrat segurament de la setmana i ja acumula 4 derrotes en els 5 partits jugats fora de casa. Per la seva part, els de la zona oest, el Can Rull, van tornar de Berga amb les mans buides, derrota per 2-0 contra un dels co-líders del grup. Aquest cap de setmana, 11a jornada, obre el foc al Sabadell Nord, visitant dissabte a les 3 el Vic Riu Primer, que ara és el nou fanalet vermell. Ayman, però, no se'n refia de cap rival.
Van últimos, però... como te he dicho antes, cada partido es un mundo y si no sales a competir, cualquiera te gana en esta categoría.
Horari estrany, com dèiem, a les 3, a 3 quarts menys 5 de 6 de la tarda, també juga el Can Rull, per tant, una hora ben estranyota. Rep a casa novament un equip de la part alta, com és l'Atlètic Gironella, mentre que diumenge a les 12, aquest sí horari habitual, Tibidabo Navàs a Torre-Romeu. 2 punts separen els de Toni Sallés de l'equip del Bages.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, gairebé 3:15. Bloc poliesportiu, el Sabadell Rugby Club tanca la primera fase de Lliga dissabte a les 6 a la Roureda contra el líder invicte Químic B. Els de Josu Quintana són tercers i no el poden superar a la taula, per tant, com a mínim seran tercers. Podria arribar a ser segon, però no al capdavant de la Lliga, ja que són 6 els punts de distància respecte a aquest proper rival. El de dissabte serà l'últim partit de la primera fase, però els sabadellencs ja saben, per tant, que habilitaran segur a segona. Només el primer va a primera, i del segon al quart es queden a segona. Per tant, Josu Quintana, l'entrenador, afronta aquest partit contra el millor rival de moment de la primera fase més com un test de nivell, de fins a quin punt poden arribar, que no pas per cap repte classificatori.
Tenim moltes incorporacions noves d'aquest any. El procés d'adaptació no és sempre en una setmana. Aleshores, ara sembla que ja estan sortint les coses. Potser fa 3-4 setmanes necessitaven aquest rodatge que ens va fer perdre el partit i no poder optar a estar primera, doncs ara valorarem si amb les capacitats que tenim ens ho mereixien o no. Com el que ha passat no es pot canviar, ens quedarem com el que passi aquest dissabte, i si hem fet un bon partit i ens emportem el partit, doncs de cara a la segona fase tindrem més ganes encara de guanyar-la.
La setmana passada sí que va jugar el femení. Les filadores del Vallès, que descansen aquesta setmana, van tancar la primera fase perdent 7-49 davant del Barça. Però el masculí fa 15 dies que no competeix i Quintana assegura que li ha anat bé aquest descans a l'equip i que arriben en bon moment a aquesta darrera cita del primer calendari.
Arribem amb ganes, amb una jornada de descans, que hem pogut recuperar alguns jugadors clau, i moralment anem bastant bé, hem fet la feina que havíem de fer, es podia millorar, òbviament, però mirant una mica en perspectiva, des de l'inici de la temporada, molts dels objectius s'han assolit, així que contents.
Si el Sabadell ha guanyat 3 dels 4 partits de Lliga que ha disputat, el rival de dissabte, el filial del Químic, és l'únic del grup que porta plena de victòries. El tècnic del Sabadell Rugby Club analitza així l'últim rival d'aquesta primera fase.
És un equip que coneixem tant l'estaf tècnic com a diferents jugadors. És un equip que mou molt la pilota, que és un equip molt ràpid, que sempre ha optat per un joc ràpid. El seu camp és un camp molt ampli i tenen moltes capacitats i qualitats de passe. I serà un partit difícil, però ho estem plantejant de portar el joc cap a les nostres característiques i poder plantar cara, i creiem que pot sortir tot bé i emportar-nos la victòria cap a casa.
Dissabte a les 6 a la Roureda començarà aquest Sabadell Rugby Club Químic B.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Ahir parlàvem del cross de Sant Sebastià. Més atletisme, avui toca la Llanera Trail perquè som en els primers dies amb les inscripcions ja obertes per una nova edició d'aquesta cursa, d'aquest trail. En menys d'una setmana, més d'un centenar de corredors ja han confirmat la seva presència el dia 28 de gener del 2024, corrent pel Rodal. David Fernández Oliver, organització d'aquesta Llanera Trail, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé.
Primers dies tot just, però hi ha gent que té ganes, eh?
Sí, home, i a nosaltres que ens encanta que hi hagin ganes de poder tornar a córrer tots junts pel Rodal.
Això de les inscripcions, seguint el patró de les anteriors edicions, perquè al final ja teniu aquí com un petit històric de com han anat les últimes proves, com acostuma a anar? Molta gent que s'espera al final? Són previsors els sabadellencs a l'hora d'inscriure'ns? O quin ritme preveieu?
Si ens guiem pels últims anys, el ritme, la gent s'accelera a última hora. No, en el nostre cas no sabem si és per haver Nadals pel mig, si és per voler després fer penitència pels excessos o com va, però sí que anem, la gent va bastant a última hora. Per sort tenim una base que ja és previsora i sí que s'avança, sobretot ara aquests dies aprofitant el preu que hi ha de promoció fins al dia 24, però hi ha un gran gruix de participants que s'esperen a última hora.
Clar, és que deies el tema dels preus, varia molt realment, va des dels 12 euros, que és l'opció més econòmica pels socis de la UES a la versió curta, fins als 35 de la Marató, si no s'és soci i s'espera fins al final. Per tant, en certa manera, el que intenteu premiar és això, que hi hagi un descompte i que hi hagi premi si es fa amb temps.
Ah, exacte, sí, clar, nosaltres anem una mica a buscar aquest corredor fidel que ja sap que es vol apuntar, doncs també poder-lo, bueno, que es pugui beneficiar d'aquesta promoció en el preu, que al final, bueno, si bé no són grans quantitats, però si ho compares amb els preus que van les altres curses, considerem que, bueno, poder fer una marató al preu que es pot fer aquí en el cas de la Llanera, doncs probablement no se'n trobin gaires, si és que en trobem alguna amb aquest preu.
El sostre, crec que són 1.250 atletes. Quin és l'objectiu que us heu marcat d'inscripcions?
És com cada any. No ens marquem objectiu, sinó que la gent que vingui ho fagin convençuts, ho fagin amb ganes, vulguin disfrutar tant com ho fem nosaltres durant tots els mesos de l'any, preparant les noves edicions. I el nostre objectiu és això, que siguem el 1.250, ho tindríem al topall, o en siguem, per dir-te algú, 150, doncs tots vinguin a passar-s'ho bé.
Tres distàncies, 14, 21 i 43 quilòmetres. Alguna novetat que haguem de saber o no d'aquesta nova Llanera?
Bueno, hi haurà novetat en la part de la marató, val? L'únic que encara no la podem oficialitzar per temes permisos, però bueno, aquí si tot ens surt bé, el que és la banda marató sí que traurem algun quilòmetre nou de corriol, i llavors pel que fa a aquesta edició sí que la de 14 i la mitja marató seran bastant semblants al que va ser l'última edició. En aquest cas volem consolidar circuits d'aquests dos, i la marató estem pendents de fer aquest proper canvi, però que en un futur, si tot surt bé, el podrem fer públic ja.
Doncs estarem pendents d'acabar de dibuixar aquest recorregut. L'última, en certa manera és una prova relativament jove, però que ja té unes quantes edicions al darrere, i per tant suposo que us serveix per veure aquest punt de fidelitat que també hi ha en el corredor local, no? Que ja s'espera que arribi el mes de gener per saber quin cap de setmana serà, quan caurà la Llanera, i una miqueta a la Unió Excursionista, per exemple, noteu aquest punt de demanda?
Sí, de fet aquest any, com que hem anat bastant més endarrerits pel que fa a l'obertura de dates d'inscripcions, sí que ens arribava ja molta pregunta de: ei, aquest any quan obriu inscripcions? Els altres anys estaven obertes, per tant sí que percebem que hi ha aquestes ganes de la gent de Sabadell i de la comarca de poder participar a la Llanera. Nosaltres contents, evidentment.
Doncs a l'agenda apuntada la data, 28 de gener del 24, una nova edició de la Llanera Trail, i segur que d'aquí fins a aquest 28 de gener tindrem temps de sobres per anar parlant-ne, però de moment, primers dies ja amb inscripcions obertes. David Fernández Oliver, que sigui un èxit com sempre. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Set minuts mal comptats de programa queden. Hem de parlar encara de bàsquet i de voleibol. Comencem per vòlei. El Natació Sabadell escala fins al cinquè lloc de la primera divisió femenina. L'equip de Xavi Perales va guanyar 0-3 a la pista del Múrcia i suma ja 12 punts amb 4 victòries en 6 jornades. La punta Elisa Jiménez, que ha tornat procedent del Premià, és ambiciosa i mira cap amunt a la taula.
D'aquí a dues setmanes, bueno, dos fins de juguem contra l'Espanyol, que està a la segona posició. I bueno, a veure si podem treure alguna cosa i aprofitar el partit d'aquest cap de setmana a veure si podem treure els 3 punts. Però bueno, mica en mica. Jo crec que si treballem bé i anem tranquil·les i fent el que hem de fer, podem.
Sobre el partit de Terres Murcianes, Jiménez assegura que la fatiga acumulada de 8 hores d'autobús just abans d'arribar al partit es va notar no tant pel primer set, que es va guanyar amb solvència, però sí la igualtat, per exemple, de la segona màniga.
Es va notar molt. O sigui, el segon set es notava que estàvem que no podíem, que quan vam arribar al pavelló va ser canviar-nos i entrar ja a pista. Sí, es va notar.
Dissabte a 6:45 a les Naus, el Bordils, el 8è classificat amb 2 victòries, posarà a prova aquestes millores d'un club que en suma 4. El masculí, per contra, ha caigut al 6è lloc de Superliga 2, una categoria per sobre. Els nois de Roberto Pozzato van perdre 1-3 contra un rival de la zona alta com era el Xàtiva. Camilo Caro, un dels capitans d'aquesta plantilla nedadora, reconeix que no van ser bones les sensacions.
Si bé som conscients que la temporada serà molt lluitada, que realment hi ha un grup a la mitja taula, diguem, que ens podem guanyar tots entre tots, pues no esperàvem perdre punts a casa i esperàvem fer sobretot un partit millor. La veritat que les sensacions del partit, encara així la derrota, no van ser bones i potser és més preocupant les sensacions que la derrota en si, no?
Caro també ha parlat dels objectius de la temporada, preveu una zona mitjana especialment igualada i per això, abans de pensar en cotes altes i malgrat el bon inici de curs, ha parlat de permanència abans d'animar-se amb més coses. Diumenge al matí, per cert, els nedadors visitaran la pista del Barça, els blaugranes són antepenúltims, però Caro alerta que no serà un partit fàcil, sinó un més d'aquest vagó de mitja taula.
Crec que és un partit complicat, o sigui, el Barça pertany al grup aquest que he dit de mitja taula i si és un grup amb molta gent jove. Ja a la Lliga Catalana al setembre ens van guanyar i bueno, serà un partit disputat, això està clar. Aleshores, com et dic, nosaltres crec que hem de treballar primer nosaltres mateixos en recuperar sensacions i entrenar bé aquesta setmana i a veure el diumenge com surten les coses.
La Salle Bonanova serà l'escenari d'aquest Barça Natació Sabadell de vòlei masculí de diumenge a 12:45. I com dèiem, acabem amb bàsquet. El Natació Sabadell ha creuat l'equador de la primera volta de la Supercopa masculina amb un balanç positiu. 4 victòries en 7 jornades. L'última va arribar de forma agònica a la pista de l'Ipsi, 70-72. Un triple de Nil Deix en un contraatac culminat per Eric Clapé i també un punt de sort van donar el triomf als nedadors. Clapé relata així el final d'infart que van viure al barri de l'Eixample de Barcelona.
De fet, l'última posició la van acabar ficant, el que per sort nostra va ser fora de temps. Vull dir, va ser justíssim. Sí, o sigui, van tirar, no van tocar-ho, va agafar el rebot un altre quan ja havia tocat la botxina i la va ficar, era clara. Va estar bastant clar tot.
Doncs estava prou clar, deia l'Eric Clapé. Els de Jonathan Ramírez són 6ens, empatants a la classificació, amb el proper rival, amb el Lloret, l'únic equip de la Lliga que no pertany a la província de Barcelona. Per això Clapé reconeix que hi ha un punt de desconeixement, tot i que des de l'estaf semblen tenir més que controlada aquesta situació.
Jo personalment contra el Lloret diria que no hi he jugat mai, però bueno, el meu entrenador, el Jonathan, sí que mitjanament els coneix, tenen diversos estrangers que ho fan molt bé, i bueno, al cap i a la fi, si mires les estadístiques, són dos o tres jugadors possiblement els que més ens tinguin que preocupar.
El duel contra el Lloret obrirà la jornada 8 de Supercopa i es jugarà als pavellons del club dissabte a 6:45 de la tarda. I, per cert, si anem una categoria més avall, a Copa Catalunya, en el segon grup, trobem el Club Esportiu Sant Nicolau, que va perdre de forma contundent i en un partit on van estar escassos en atac, 45-64 contra el Lluïsos de Gràcia. L'equip granà és quart per la cua ara mateix, és 11è, amb un balanç de 2 victòries i de 5 derrotes. Els col·legials juguen fora de casa, serà diumenge a 6:45 de la tarda i a la pista del grup Barna. I per cert, actualitzem, ja que hi som, el sorteig de la Copa del Rei de futbol. Dèiem el tema del Terrassa Alavés i de l'Orihuela Girona. Comencen a sortir ja les primeres boles amb equips de primera federació, rivals del Sabadell en el grup 1, per exemple. El Sestao River rebrà a casa el Celta de Vigo. Tindrem també un Lugo mirandès, per tant, l'equip d'Andú va visitant el proper rival del Sabadell, el Deportivo de la Coruña rebrà el Tenerife a Riazor i, entre altres, han sortit també un Arenteiro Burgos o un Unionistas Sporting de Gijón. Hey, you young Minut i mig, i arriba el Notícies Migdia amb la Núria Garcia i amb tota la colla d'informatius. Ara repassem el menú de demà aquí a l'Hotel Suís, puntuals a la cita amb l'esport de Sabadell a la una, amb tot el que hagi passat aquesta tarda, per exemple, a quarts de set amb la roda de premsa de comiat del fins ara director esportiu Jaume Milà, també amb la secció del Portes Giratòries, amb gent que hagi estat al Lugo i també al Centre d'Esport Sabadell, com per exemple avui que hem tingut a Sergio Aguza en roda de premsa a Terres Gallegues. Parlarem de futbol juvenil, parlarem de futbol sala i atenció al partidàs demà a Canllong, waterpolo femení, Astralpool Natació Sabadell contra Centre Natació Mataró. Perdo els papers, cop al micro, que no falti de res per acabar el programa. Abraçada, això sí que no pot faltar, des de l'altra banda del vidre, de la Beatriz Aguilar, per recuperar el programa o per qualsevol altra informació que vulgueu saber de Sabadell, radiosabadell.fm, allà teniu el podcast de l'Hotel Suís. Que passeu un genial dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.